Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara hem repassat els principals indicadors econòmics que, producte de la guerra, s'encareixen. L'Euríbor, l'índex que regula la majoria de les hipoteques, ha pujat per primera vegada en els dos últims anys. Ha tancat aquest mes de març al 2,55%. A més, la inflació a la zona euro també s'enfila, fins al 2,5%. I tot això fa preveure que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès en la pròxima reunió que ha de tenir el mes d'abril. També us hem explicat que l'any passat es van diagnosticar a Catalunya prop de 7.000 casos de càncer de colon i recte, segons el Pla Director d'Oncologia. Si sumem els casos entre homes i dones, és el tumor més freqüent i preocupa la incidència entre la població de menys de 50 anys, que els últims anys ha augmentat un 20% arreu del tot el món. I ens hem fixat també en la vaga de mestres i professors al País Valencià. Reclamen, igual que els mestres catalans, millores salarials, ells són els cinquens de l'Estat per la cua, reducció de les ràtios d'alumnat i menys burocràcia. S'han fet manifestacions massives a totes les capitals, a València, Castelló, Alacant. Segons el Departament d'Educació, han seguit la vaga el 30% dels mestres, però els sindicats diuen que en són més del 80% els que han secundat la vaga. Tot això, per cert, una vaga perquè a València aquesta setmana encara és lectiva. És la setmana que ve que fa estar a València, per això poden fer vaga ara, perquè no estan de vacances allà encara els nens valencians. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, a la segona, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs novetat sobre la guerra a l'Orient Mitjà, perquè els Estats Units han apuntat que els propers dies seran clau per al futur de la guerra i han tornat a defensar la voluntat de Donald Trump d'arribar a un acord amb Iran. És Peter Hesek, el secretari de guerra nord-americà, que ara mateix encara està fent una roda de premsa a la seu del Pentàgon.
Tenim cada cop més i més opcions, i ells menys. Només un mes després, un mes més tard, establim les condicions. Els propers dies seran decisius. L'Iran ho sap i militarment gairebé no hi podem fer res. Cal destacar que les últimes 24 hores van veure el nombre més baix de míssils i drons enemics disparats per l'Iran.
Hesek diu que el president Trump ha demanat als països que tenen vaixells amb cru paralitzats a l'estret d'Hormuz que hi vagin ells mateixos i actuïn per recuperar-los. És l'enèsima amenaça del president dels Estats Units en favor d'una escalada del conflicte. I a aquesta hora els ministres d'Energia de la Unió Europea arrenquen una reunió virtual per coordinar una resposta a l'encariment dels combustibles. La Comissió Europea ha fet per primera vegada una crida perquè els països estalviïn petroli. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda, l'executiu comunitari segueix dient que el combustible, el subministrament de petroli continua garantit a Europa, però per una altra banda, Brussel·les demana per primer cop als països que estudiïn mesures per estalviar carburants, sobretot en l'àmbit dels transports. La Comissió Europea assumeix les recomanacions fetes per l'Agència Internacional de l'Energia i que reclamen més teletreball per limitar els desplaçaments, evitar els vols que no siguin necessaris i reduir la velocitat màxima a les carreteres, tot això amb l'objectiu d'estalviar combustibles. L'executiu comunitari demana als països que utilitzin més biocombustibles i també vol tenir a ple rendiment les refineries de petroli que hi ha a Europa. Per això reclama que es posposin totes les tasques de manteniment no urgents que puguin comprometre el seu funcionament. Tot això ho ha dit el comissari europeu d'Energia en una carta als països abans de començar aquesta reunió virtual de ministres, que n'estarem pendents del que pugui sortir aquesta tarda.
Gràcies, Bruno. I aquí la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmat davant les Corts que la prohibició de la utilització de les bases nord-americanes de Rota i Morón i també de l'espai aeri espanyol per a missions de guerra contra l'Iran no trenca cap compromís d'Espanya amb l'Aliança Atlàntica i la defensa d'Europa. Robles ha defensat així la posició del govern de Pedro Sánchez.
En este momento, aunque a algunos no les pueda gustar, España y su posición en relación a esta guerra ilegal por ilegal, es un ejemplo en el mundo. Es un ejemplo en el mundo y deberíamos sentirnos orgullosos como españoles. Y yo me siento orgullosa de que España en este momento sea un ejemplo en el mundo.
La ministra ha afegit que el 7 d'abril, el proper dia 7, enviaran a aigües xipriotes una nova fragata per rellevar la que actualment forma part de la missió de defensa que està liderada per França. I encara una última cosa, perquè els incendis del 2025 a la Unió Europea van arrasar més d'un milió d'hectàrees forestals, la superfície més gran cremada en un any des que es tenen registres. Segons dades divulgades avui per la Comissió Europea, els satèl·lits van cartografiar més de 7.700 700 incendis en 25 dels 27 estats de la Unió, i només Luxemburg i Malta es van salvar de les flames. Espanya és un dels quatre països, juntament amb Alemanya, Eslovàquia i Xipre, on els incendis van batre rècords de superfície cremada.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
Bona tarda.
I el periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, de moment sí.
Bé, tot estupendo.
Molt bé, la Mònica, que ens ha portat bunyols. Tu has arribat una mica just, Maiol, per tant, aquesta bossa d'aquí són bunyols.
Ara n'agafaré un.
No, 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 les tradicions.
Sí, Maiol. Just acabo de dinar, o sigui que m'agafen...
És el postre, una mica de postre. Et faltaria el cafè.
Jo vinc a vegades, i sempre que he coincidit amb la Mònica...
La Mònica, sí, 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 té el bon costum.
No, perquè són les tradicions,
bunyols. No, perfecte, doncs ja demanaré...
L'última vegada... van ser les pastes a causa del retard del
clar,
tren.
Perquè va fer una posta, va fer una juguesca per sobre, havia d'agafar una ave a Madrid.
No, perfecte, m'ho apuntaré o per venir o per, si no he de venir a la tertúlia, almenys allargar alguna mica el meu horari i agafar...
Pensa una cosa, això que fa la Mònica ho pot fer qualsevol tertulià, és a dir, algun dia pots portar tu les pastes, Vull dir que això...
Sempre hi ha un motiu.
No m'atreviria a vulnerar el seu privilegi.
No, el que has de fer és preguntar, és que tal dia pots venir, si ve la Mònica, no, doncs ja seré jo l'encarregat de posar les pastes.
Algú que estarà fent dentetes, ara.
El Joan Bota, que sempre que porten pastetes la Mònica, ell no hi és.
Que hagi vingut a treballar.
No, clar, també... s'agafa festa, escolta'm, doncs és el problema seu, és per les pastetes. També se les perd qui està fora de l'estudi. Que no sé si li fem molta enveja o no a la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda. Et fem enveja amb bunyols o no?
Home, sí, estaria bé menjar uns bunyols, eh?
Doncs un dia que vinguis també ens avises i ja et farem portar algunes pastetes per això, amb bunyols, sí,
que... Estic aquí una mica accidentada perquè, bueno, ens hem quedat sense llum per quarta vegada ja en les últimes 3 setmanes per culpa del vent, i he hagut de marxar corrents en un altre lloc per tenir cobertura, bueno, en fi.
Ai, vaja.
És tot una mica...
Un dia, el que has dit, quarta vegada en...
Sí, en 3 setmanes, sí. Carai. Sí. Sí, sí. I llavors, just quan estava a punt de marxar, tornar la llum, però internet no tornava, dic, clar, vés a saber si ara, dic, bueno, marxo igualment. Va haver un dia que vam estar 12 hores sense llum, eh? Vull dir, això quan estàs a poble, ciutat de seguida, en una hora ja us poseu tots les mans al cap.
Sí. Bé, doncs, escolta'm, no va sobre la llum. Un tema, per cert, que el Maiol és bastant expert, perquè ja el vam comentar el dijous passat, que el dia que estava en la tertúlia,
sí,
va sortir a última hora, diguem-ne, i crec que ell hi domina bastant. A veure, proposa.
Bueno, jo només m'he fixat en dues coses. Volia parlar d'aquesta enquesta del CIS sobre hàbits sexuals, no? Que jo només he trobat com la nota de premsa de que està dins del CIS, però, diguéssim, les dades exactes que, diguéssim, en molts estudis pots consultar, no? Jo no les he trobat, no sé si sóc jo, eh? Llavors, hi ha diverses coses que m'han cridat l'atenció. La primera, la xifra aquesta que han posat dels titulars de tot arreu, no? Que un 75% de la població no ha tingut relacions sexuals en l'últim any. Perquè em sembla una xifra esgarrifosa, no? Vull dir, al capdavall, el sexe forma part de la nostra naturalesa, no? Vull dir, igual que tenim set i gana i son, tenim necessitats sexuals. Llavors, no m'estranya que si el 75% fa un any que no s'hi dedica, després hi hagi tant com tant ressentiment pel món, no? Vull dir, ara entenc les xarxes i tot el que se'n deriva, no? Perquè, de fet, el sexe és una font de felicitat natural, no? Perquè genera oxitocina, dopamina, serotonina, endorfines i tal, eh? Bueno, espero que tots aquests abstinents es dediquin almenys a fer manualitats.
Ho has dit al revés, eh, Carlota? És el 25% que no n'ha tingut.
És el 25%?
25% no n'ha tingut en l'últim any, el 75% sí.
Sí, ho he dit al revés.
Sí, has dit 75 que no. Ostres, llavors sí que diríem per les cantonades. No, és el 25 que no, sí, sí.
Val. Segona cosa que m'ha cridat l'atenció, els problemes dels periodistes per interpretar les estadístiques, no? Perquè a molts llocs, no? A molts diaris i tal, han dit que aquestes persones que no han tingut relacions sexuals, els principals motius són falta d'interès, viudetat i malaltia. Val. Resulta que aquests motius, clar, són els motius als quals més gent... O sigui, hi ha un 40%. Aquests tres motius agrupen en un 40% de la gent, no? Dels motius. Però la resta del 60% no sabem quins són els motius, eh? Vull dir que de vegades hi ha com aquesta mena de que les estadístiques són difícils d'interpretar. Ja sabem que periodisme és una carrera de lletres, no? Jo també la vaig estudiar.
I la
tercera dada que em sorprèn, per últim, és com s'agrupen les dades d'orientació sexual, no? Perquè d'una banda diuen hi ha heterosexuals, hi ha un 85,7% de la població, i llavors la resta, clar, els desglossen amb bisexual, homosexual i asexual. Només posen aquestes categories, almenys en la documentació que jo he vist, eh? Cosa que és com estrany, diguéssim, ara que estem, no?, que sabem que hi ha moltes més coses que bisexual, homosexual i asexual, no ho sé, potser podrien haver filat una mica més prim, no? A part de que, clar, quan ho desglosses així en petitet, sembla que no, clar, hi ha molts pocs de cada, no? Clar, potser la cosa seria agrupar heterosexuals i LGTBIQ+, no?, per veure el percentatge, no?, que signifiquen entre tots. També sobta que hi hagi un 5% que no, diguéssim, si ho sumes tot, falta un 5%, que imagino que deu ser la gent que no vol contestar. Mm-hmm. Després també, diguéssim, exactament amb aquesta cosa dels heterosexuals, hi ha un altre estudi fet per Ipsos que diu que els heterosexuals són com un 78%. Vull dir que les xifres també ballen bastant, no?, i a vegades sembla que això, que les estadístiques ens enseguin una mica, no? Vull dir que veiem un número i ja no som capaços d'anar més enllà i no ho sé, i ens quedem una mica a la superfície, crec.
Mm-hmm. Doncs a veure, els que tenim a taula, tot i que hi ha com a mínim tres periodistes, no sé si la Mònica també... No, la Mònica no, però hi ha tres periodistes que, com ha deixat ben clar la Carlota...
Jo també ho soc, eh?
Sí, sí, carrera de lletres, i a vegades això dels números no seria el nostre fort. Però
aviam, té raó que quatre de cada tres periodistes no saben interpretar les estadístiques, això és ben cert, però sí que hi ha altres motius pels quals no tenen relacions sexuals, més enllà que hagin destacat els tres principals, perquè no ha trobat una persona que li agradi, per l'edat, perquè no ha tingut ocasió o possibilitat, per raons religioses, que aquesta és la top 7, o sigui, compto bé, perquè ja està, perquè no vol, per les seves males experiències, per por, per no tenir parella, vull dir que hi ha molts motius, és veritat que els tres principals són els que deia ara, ara la Carlota.
Clar, clar, el que és del falta d'interès o de ganes, que és un 16%, si no m'equivoco, vull dir, al final és, hi ha més gent que ha votat aquest, no?, diguéssim, que la xifra acumulada és superior, però diguéssim que no és el motiu principal de que la gent no tingui relacions sexuals.
Més, eh? És el que més se n'ha respost, diguem.
Exacte, però diguéssim que no és el motiu principal. Llavors sembla que la gent, no, és que no en tenen ganes. Home, no és ben bé així, no?
Mm. El meu dubte és, hi ha edat?
Sí, hi ha creuament per edat.
Val, no ho dic perquè... Crec que també estaria, no?, estaria bé saber-ho. Vull dir, perquè tu podies alçar, fer muntanya i escalada i fer 3.000 fa 30 anys i ara amb el ioga i les pilates, doncs pues ja tires, no? Saps què vull dir?
Home, no renuncies. Ni un sol cop l'any, vaja, no, vull dir que no, això ja és...
Parlava dels 3 de cada 4, aquest 25%, doncs, en fi, quina mala sort també, no? Ja. Però és veritat que són 4.000... És una enquesta bastant...
4.009, que a mi m'ha sorprès aquest 9. Sí. No són 4.000 o 4.000, són 4.009.
Perquè normalment ho reparteixen com per províncies.
Sí, clar, 4.009...
No, però vull dir que amb això de les enquestes sempre ens han explicat els periodistes, que és veritat que no en tenim ni idea, però diuen, no, l'univers és important, però sobretot la ponderació, això, no? Si són de determinades zones, determinades edats, per tant, anava a dir, en teoria hauria d'estar bé, però clar, aquestes del CIS ja sabem que va també a dies.
Bueno, un exemple, i perdó, deixa'm fer un matís, si mirem les dades de Coalició Canària, per exemple, veuràs que el 40% no han tingut relacions sexuals en l'últim any i el 50% han participat en orgies.
Sí, per tant, d'extrems.
Són d'extrems. Després mires que només 13 persones que han respost a aquesta...
Clar, i això justifica.
Llavors, aquí tens un biaix claríssim.
De totes maneres, jo que he estat buscant les dades, intentant entendre l'enquesta del CIS, tampoc em sembla haver vist res sobre la por a malalties de transmissió sexual, que també semblaria que seria un tema a preguntar. El Maiol ho està buscant, em sembla.
No,
seria... Hi ha un
0,3% que parla de por, però no es parla de transmissió sexual.
Però vull dir que en un moment en el qual se'ns està alertant permanentment, no?, de que estan augmentant entre els joves, etcètera, etcètera, també sembla... O tots tenen una edat molt gran, potser amb la por...
És veritat que alguns percentatges, però... per exemple, el percentatge entre heterosexuals, homosexuals, bisexuals i asexuals, que també apareix, no quadra gaire, perquè és veritat que la gran majoria, 7 de cada 10, apareixen com heterosexuals, però gairebé, o sigui, hi ha més bisexuals que homosexuals, i homosexuals és un percentatge molt baix... pel que semblaria la realitat.
Jo que normalment tinc dubtes sobre si la gent respon seriosament o no a les enquestes, especialment les polítiques, i que la gent va dir una mica... Aquesta sí que tinc la sensació que encara menys, perquè jo em poso en situació, a mi m'atura algú pel carrer o em piquen a casa i em diuen, escolti'm, en l'últim any... I a mi el que em sortia és dir, mira, escolti'm, no n'he fet en l'últim any, no m'atabali, saps? I per treure'ls de sobre.
Però depèn, Òscar, perquè no sé, no. Si apliquem-li el criteri de les enquestes polítiques, per exemple, la gent, quan li pregunta, vostè va votar? Sí. I què va votar? I està comprovat que el percentatge de la gent que va votar no coincideix amb el percentatge real que va votar. Vull dir que a lo millor llavors resulta que el percentatge dels que no és més que aquest 25%.
Clar, quan responem enquestes sempre volem quedar bé, no? Això amb els llibres es nota molt, no? Perquè aquestes enquestes que diuen quants llibres llegeix la gent de mitjana...
Tothom ha llegit un munt.
Saps? Tothom en llegeix... Bueno, tothom en llegeix molt pocs, en el fons, eh? Però imagina't, no? Vull dir, jo crec que em sembla que la mitjana ara està sobre els 9 llibres per any i persona, no? Que és, i això ja és pensant que la gent s'autoenganya i pensa que llegeix més del que llegeix i respon per cada bé, no? Vull dir que és això, les enquestes no serveixen per res, tampoc. Bueno,
clar, al final...
Hauríem de saber quin és el biaix.
O sí, és a dir, és una fotografia moguda, inexacta, però ens, bueno, és la que tenim, de moment. Quan millori, quan la intel·ligència artificial ja sàpiga de nosaltres quantes relacions sexuals tenim, que això ho deuen saber, abans que nosaltres ho puguem respondre a una enquesta del CIS, potser ho podem millorar, però mentrestant, doncs...
Però la intel·ligència artificial ho sabrà perquè tu li has explicat abans.
O perquè ho has sentit.
També la cosa que deia la Carlota és com s'interpreten, no? Jo crec que quan ens posem davant d'una enquesta del CIS o d'una enquesta del CEO o el que sigui, hi han tantes dades que... Vosaltres sou els periodistes, però jo crec que és molt difícil de poder abastar la informació i que al final s'ha de fer un titular. És evident que el titular és el 25% de la població no ha tingut relacions sexuals en l'últim any, no? És fàcil, aquest titular.
Però aquesta és la feina dels periodistes, que és treure el titular. Després suposo que els sociòlegs són els que hauran de treure d'aquí algunes conclusions de quina societat tenim, de quines... No tant en aquestes sobre les relacions sexuals, però sí en algunes d'aquestes enquestes, a vegades del CEO, aquestes òmnibus en què pregunten per tot, i nosaltres ens acabem fixant en alguns detallets, algunes perles, algun titular que és molt cridaner, però després els experts en sociologia i tot plegat diuen que aquestes del CIS o del CEO tenen tal profunditat, són tan àmplies que t'acaben fent una fotografia força important, sobretot si mires les dades més que no pas els titulars o les conclusions, per tenir la fotografia de com és la societat en la qual vivim i com va evolucionant a mesura que van passant els anys.
I quins creuaments fas? És a dir, si tu creues l'enquesta per edat, per estat civil i per tipus de relació, et trauràs unes conclusions segurament vàlides sociològicament. Si fas l'exercici en broma de dir que els votants del PSOE són els que menys relacions tenen, perquè això ho diu l'enquesta, això segurament té una causalitat més gran de l'edat que tenen els votants del PSOE, doncs moltes altres coses, però que això no vol dir que si tu votes al Partit Socialista tinguis menys probabilitats d'haver tingut relacions sexuals l'últim any. Pel simple fet de votar els socialistes.
No, però per això, aplicant també el que diuen els sociòlegs, no? Amb les enquestes de política que et diuen l'important és la tendència. Doncs si aquesta enquesta estaria bé, per exemple, que no sé si s'ha fet al 3 anys, o poder comprovar, per exemple, doncs, en el cas dels joves, si és una cosa que va més, que va menys, si està estabilitzada per sexes... És a dir, que crec que valdria la pena tenir una perspectiva que no sigui només aquesta. De fet, a les enquestes polítiques, una cosa que et diuen els politòlegs i els sociòlegs, i és que els mitjans sempre volem la traducció, per exemple, amb escons, i els que en saben et diuen això ho fem perquè sou uns pesats, però la traducció amb escons és totalment poc fidedigna.
És molt volàtil, perquè depèn d'on siguin els vots, en una banda o en una altra, poden ser una cosa o una altra.
Perquè sou uns pesats i perquè es paguen, també. que al final les enquestes polítiques, també. Això és important.
No, perquè al final els parlaments es fan amb escons.
Sí, però si et fixes, a vegades hi ha unes forquilles de 7, 10 diputats que dius, en fi... En tot cas, visca Coalició Canària, no?
Oh, tant, sí. Oh, bueno, depèn de quina banda et toqui, de Coalició Canària. La part de la coalició o l'altra?
El que crec és que si la gent traies conclusions sobre aquest estudi, tothom demanaria circumscripció única i poder votar el PNB, que em sembla que recordar que eren els que més...
Estadísticament el que més, sí.
Per tant, escolta'm,
80 llargs.
Però el refrany no diu això, no?
Ah, exactament.
És milagro.
Però en aquest cas... El PNB és el que millor està.
Una cosa que també m'ha semblat interessant és el tema aquest de l'homosexualitat en els joves, que és molt superior. O sigui, entre els joves hi ha més homosexuals, més bisexuals, que demostra fins a quin punt, en el fons, potser no n'hi ha més en total, perquè encara no ens atrevim a dir-ho, no? O encara no hi ha una certa homofòbia dins de la societat.
Sí.
Això, si més no, és una bona notícia.
I que, afortunadament, els joves creixen ja sense aquesta por a reconèixer la seva tendència sexual, sense cap mena de problema, i, en canvi, els que ja tenim una edat, potser ens hi trobem amb més dificultats. Bé, doncs, moltes conclusions que es poden treure i que segur que en els pròxims dies encara hi haurà més gent que en traurà. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Passen 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida anem amb més coses.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Catalunya migdia.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I és la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi de Nobel de les Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Primer van ser els carburants i ara és el torn de les hipoteques. La guerra a l'Iran ha forçat la pujada de l'Euribor, és el principal indicador pels crèdits hipotecaris, que s'encareixen per primera vegada en els últims 2 anys. Això farà que les hipoteques, que s'hagin de revisar, s'apujaran uns 15 euros mensuals de mitjana, és a dir, uns 180 euros anuals. Enmig d'aquesta crisi energètica derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, arriba una bona notícia. La factura del gas donarà un respir als pròxims, als prop de 3 milions de llars que tenen contractada la tarifa regulada, perquè baixarà al voltant d'un 16%. Aquesta rebaixa s'hi ha de sumar també la de l'IVA del 10% en vigor ja des de la setmana passada. La situació al front de guerra, lluny de solucionar-se, sembla enquistar-se entre els atacs dels uns i les represàlies dels altres. A les últimes hores, l'Iran ha bombardejat un petrolier amb bandera de Kuwait, carregat de cru, al port de Dubai. L'atac ha provocat un incendi al vaixell, però no s'ha detectat cap vessament de cru. No només el petroli de l'Orient Mitjà és objectiu militar, en l'altre gran conflicte bèl·lic que viu el planeta, Ucraïna ha llançat una campanya d'atacs sense precedents per intentar escanyar les exportacions de petroli rus. Els aliats de Kiev qüestionen l'estratègia i alerten que pot agreujar encara més la crisi energètica global, pujar encara més el preu del petroli, i això qui acaba beneficiant precisament és a Rússia, que ja s'està convertint en un dels grans exportadors de petroli, per tant, podrà treure més rendiment econòmic del seu petroli. A tot això, el secretari de la guerra dels Estats Units, Pete Sagget, que està compareixent encara a aquesta hora, assegura que si Iran no accepta un pacte amb els Estats Units, la guerra encara continuarà i encara amb més intensitat. Per tant, si algú esperava alguna mena de rebaixa en el to bèl·lic per part dels Estats Units, no se'l trobarà. I les conseqüències econòmiques, que tot just comencem a notar-les, però fa la sensació que en les pròximes setmanes i mesos, si això no s'atura, i ara mateix no ho sembla, encara es notarà més a les nostres butxaques.
Sí, quan deies sí que esperaven el secretari d'Estat, és que no sé què podem esperar, perquè clar, té un president que el mateix dia és capaç de dir que està negociant i que els enfonsarà. Per tant, jo veig, intentes seguir una mica la premsa internacional i els analistes que sí que en saben, i clar, el despiste és global, sí. Perquè realment no saps... sabem que Israel va estirant, sabem que... veient la votació que hi va haver al Parlament amb aquesta pena de mort per soga dedicada només als palestins, crec que ja és hora. O sigui, els que encara deien que era una democràcia referent, espero que avui no s'atreveixin a dir-ho. Però respecte als Estats Units, crec que ningú sap molt bé què farà, perquè com que van... relacionats amb Israel ja ha donat senyals de que no pensa frenar, tot i que ara ja comencen a patir
baixes, també,
baixes ells, no? Doncs jo no et sabria dir, o sigui, jo no sé, però perquè crec que no sap ningú, no què passarà avui, què passarà demà.
És que dona una sensació, a part de que cada cop que puja, que parla Trump, puja el pa, de manera literal, en aquest cas, la sensació és que estem davant d'algú no només imprevisible, sinó que no respon a cap codi habitual dels que estem acostumats, de governants i de fins i tot de les persones. És com que Trump va començar aquesta guerra perquè li va fer gràcia apostar, literalment, per aquesta guerra. Ara li fa com mandra, però cada cop que li recorden que Iran pot guanyar, diu, bueno, doncs els enfonsarem, però després diu que no. I que no sabem com sortir-ne. I entremig hi ha uns aliats internacionals que van fent gestos i van fent proclames i van fent decisions per intentar frenar la crisi que no serveixen de gaire res. Llavors, quan aquest senyor deixi d'entretenir-se amb el nou saló de ball de la Casa Blanca, que ahir va lamentar que li tragués temps la guerra per dedicar-s'hi, i digui, decideixi acabar la guerra perquè té altres missions importants, doncs potser ho comencem a solucionar. I el tema de l'Euribor, doncs al final ja diguem-ne que es posa en el moll de l'os del que és la crisi que vivim en aquest país, que és l'habitatge, no? Ja en parlarem, però al final és una patacada més, sobretot els que tenen hipoteques variables, que cada cop són menys. Abans estava mirant, abans de venir, per allò de fingir estar documentat, he mirat unes dades del percentatge d'espanyols que tenen hipoteques variables i hipoteques fixes. El 2009 el percentatge de variables era el 99, gairebé, i ara estem a 40% d'hipoteques variables. Per tant, qui hauria de dir que en tants anys de crisi el consell més fiable el donarien dos drogadictes dient que s'havia d'anar a hipoteca de tipus fijo. Sí.
Jo crec que fa molts anys que sabem que quan un costat del món estornuda, l'altre costat del món, a causa de la globalització, acaba doncs,
revés,
patint les conseqüències.
Quan una banda
no?
refreda, l'altra estornuda.
És igual. Sí. M'heu entès. Sí. En tot cas, ho vam veure amb la guerra d'Ucraïna i ho estem veient de nou en la guerra de l'Iran i amb els capricis del senyor Trump. No? És evident que aquest senyor no és un estratega polític, és evident que és un senyor que es belluga doncs, per les seves dèries, però també és evident que cada dia que passa es bloqueja el 20% del trànsit de tot el petroli que hi ha al món i tot el gas liquat que hi ha al món. I al mateix temps també es bloquegen una tercera part dels fertilitzants, per allò d'estar una mica documentats, eh? Perdó. I per tant això vol dir que si la setmana passada vam anar al mercat per dir-ho planerament, eh? I vam comprar les mongetes a 12, doncs pot ser que la setmana que ve les compréssim, la setmana vinent les ja hàgim de comprar ja a preu de més ric, no? Jo crec que té mala previsió, perquè és tots els experts que estan parlant d'aquesta guerra expliquen que no tenen ni idea de què passarà, i per tant els preus poden continuar pujant sense fre. I més per certes parts del món, és a dir, els russos els està afectant poquet, però a Europa, que és altament, o la Unió Europea, que és altament dependent a nivell energètic, doncs li està generant el que ja li va generar a Ucraïna de nou.
I especialment els asiàtics, que sí que depenen més també de l'estret d'Hormuz. Per cert, s'estan llevant als Estats Units i, per tant, això vol dir que Donald Trump ha agafat el telèfon o allò que sigui per tal de fer les seves piulades a Truth Social i l'ha utilitzat per tornar a increpar els països aliats, especialment els europeus. Els diu que vagin ells mateixos a l'estret d'Hormuz a buscar el petroli que necessiten i diu que els Estats Units ja no estan per ajudar ningú de la mateixa manera que Europa no ha volgut ajudar els Estats Units en aquesta guerra. Per tant, si algú tenia dubtes sobre si hi hagués hagut un canvi en la geopolítica mundial o com a mínim en les relacions internacionals, que sàpigui que Donald Trump està decidit a no ajudar, diu ell, a Europa, de la mateixa manera que s'ha sentit abandonat. A tot això, la Unió Europea, que ha reconegut per primera vegada que el subministrament de petroli ara mateix està garantit a Europa, però demana als països de la Unió que intentin estalviar petroli. Que no seria molt tranquil·litzador el missatge. Però... clar, és a dir, no, escolta'm, està tot garantit. Però, escolta, si podeu estalviar una mica, tot això que us estalviareu.
Això és el missatge que hi va haver quan la guerra d'Ucraïna, o no, quan entra Rússia, i els alemanys els diuen, escolta, això del gas que ho teníem, pensàvem que ho teníem controlat, però això de Gazprom i aquests negocis amb els russos doncs no ens han sortit bé. Tu deies, com ho notem nosaltres a la butxaca, i ahir a La Vanguardia sortia els milions de persones que poden directament morir de gana a conseqüència d'aquesta guerra. Això, una, dos. Quan Trump diu lo d'Europa, a mi, en fi, no és que sigui especial... especialment fan de la ministra de Defensa, però avui al Congrés, ella ha dit, escolta, a mi aquest senyor no em donarà lliçons de res. Vull dir que fins i tot Itàlia, ho hem sabut ara, per la premsa, per cert, perquè no perquè ho expliqués la Giorgia Meloni, ells tampoc ja crec que va ser abans d'ahir, no van deixar que avions nord-americans passessin pel seu espai aeri. Vull dir que ell vulgui donar lliçons a Europa està molt bé, i que Europa està debilitada i no sap què vol fer de la seva vida, també. Però és interessant que s'aixequin veus dient, escolta, som membres de l'OTAN, però tu no pots cometre il·legalitats. D'entrada, has de demanar permís per passar per aquí, no? I que quan li diu Pedro Sánchez és un perillós comunista, però clar, quan la Meloni no deixa, o quan fins i tot França s'atreveix a dir, espera, i si no pots fer-ho, doncs igual està bé també que se li intenti plantar cara tot el que se li pugui plantar cara.
No, si Trump està aconseguint un impossible, que és que Europa estigui realment unida. Vull dir, sí. Si treus Orbán i alguna cosa més, al final gairebé tots estan en la mateixa estratègia, quan semblava que Sánchez era això, un perillós comunista que deia tonteries. Ara, mica en mica, s'hi van acostant. Aquí el veritable drama és que qui ho paga, perdó pel tòpic, qui ho paga tot sempre som els ciutadans. Vull dir, al final ja no és només l'Euríbor, la pujada de l'habitatge, no per la guerra, sinó perquè l'habitatge va pujant de manera exponencial. Avui hi havia un informe de la taxadora Tinsa que deia que pujava un 14%. A Barcelona, per comprar-te un pis, has de dedicar el 60% del teu sou. Mm. Recordem, pels oients, que és un terç el que recomana, el 60% 30, sí. del teu sou. I amb la resta del 40%, amb el que hauries de tenir un 66%, tens un 40%, t'has de pagar la llum que ha pujat, el petroli que ha pujat, el menjar que va pujant, i per tant cada dia estem més escanyats. I la solució? Pues si la sapigués no estaria aquí, estaria venent futuribles o analitzant coses, perquè em sembla impossible d'analitzar.
El problema és que aquesta cosa que deies, Maiol, de aconseguir que Europa estigui unida, aconsegueixen que Europa estigui unida en un moment molt circumstancial.
Ah, sí, sí.
I en la realitat, la Unió Europea no té unes polítiques conjuntes ni de seguretat, ni de tantes altres coses, no? I per tant,
ni les tindrà.
Aquella cosa que havíem somiat, diguem-ne, quan es va fer la Unió Europea, és una hipòtesi que ha passat, jo crec, molt a millor vida, perquè em sembla difícil que amb tots els components diversos que hi ha a la Unió Europea hi hagi realment una visió única de com s'ha de gestionar aquest territori, o de quin tipus de polítiques públiques s'han de fer, o de quin tipus d'estratègia s'ha de fer, etcètera.
Sí, però si com a mínim estan d'acord, i això amb els arancels es va veure, que Estats Units ja no és l'aliat que alguns es pensaven que era, doncs com a mínim el punt de partida serà el mateix. Després, doncs, cadascú tindrà els seus interessos, o sigui, a l'hora de negociar
amb la Xina,
o no, en fi, ningú anava a la Xina i ara hi han passat tots. Sánchez hi ha anat, crec que 3 cops, i no és l'únic. Llavors,
Illa també hi ha anat.
Eh?
Illa també hi ha anat.
Sí, bueno,
com a líder europeu.
Parlava dels estats. Però, i després hi ha una altra cosa. Abans deies Ucraïna, us en recordeu? Ens van dir, això en un parell de mesos està.
Sí.
Eh? Quan
porten 4 anys.
Vale. Iran, el primer que se'ns va dir que era una setmana. Després va dir que igual 4 setmanes. No? 4-6 setmanes, va dir ell. Ell, Trump. Ara ja, això, portem un mes, té 50.000 soldats allà. En l'únic que es van posar d'acord tots els experts en defensa, quan vam començar a entrevistar-los a tots, era que, una, sense ofensiva terrestre no se'n sortiria, i dos, amb una ofensiva terrestre patiria, perquè, a més, per la pròpia geografia i per com està de cohesionat encara al règim iraní, que van com decapitant gent i paral·lelament van apareixent nens nous, perquè, pel que expliquen, era l'estructura que ja tenien organitzada. Llavors, Si els Estats Units continuen veient que hi ha soldats que no tornen, comencen a aparèixer imatges que no els agraden, amb un president que els va dir que no entrarien en cap guerra...
La cosa doncs és veure aquesta resposta, no? És a dir, quan comenci a haver baixes, de soldats americans...
Avui dèiem que estan pagant la benzina un 30% més cara que fa tot just un mes. I això és butxaca dels americans. I aquí sí que segurament Donald Trump li fa més cas al que li puguin dir els seus ciutadans, si comencen a haver-hi protestes o com a mínim malestar, perquè comencen també a tocar la seva butxaca, que no el que li pugui dir un president d'un país europeu que amb ell...
Clar, per això deia que és interessant veure l'aliança amb Netanyahu fins on arriba i quan aguanta.
Per cert, que Donald Trump també s'ha queixat que França no deixa sobrevolar el seu espai aeri els avions militars. És a dir, que el mateix que ha passat amb Espanya, Itàlia, ara també França, vull dir que ja comencen a ser molts els països que també no deixen que siguin els seus espais aeris els que siguin travessats.
Que ha de passar per Gibraltar, tampoc la volta, no?
No, perquè s'han de fer molta volta pel preu de la benzina.
No, això ho veig, que això no sortirà a comptar. Passant 5 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrades ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya.
Veiem moltes parelles d'aquestes pel carrer i també dins de casa. Són, si ho voleu, matrimonis de conveniència.
Les dones i els dies.
Però a vegades funcionen com un rellotge. Per pura necessitat es van coneixent i estimant. Aquest dimarts, a Les dones i els dies, la història entre una àvia i la seva cuidadora.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dimarts, a Les dones i els dies, també ens deixem estimar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts de 3:45, som al Catalunya Migdia amb la Mònica Sabata, el Maiol Roger i la Neus Tomàs. Hem parlat sobre la situació de la guerra, però ara ens volem fixar aquí a Catalunya. Ja sabeu que el control migratori s'està convertint en un dels eixos del debat ciutadà i polític que pren més força a mesura que s'acosta el calendari electoral i especialment les municipals. L'arribada de població estrangera s'ha disparat els últims anys, fins al punt que Catalunya es va situar l'any passat per sobre dels 8 milions d'habitants. Els interrogants que es plantegen orbiten al voltant de la capacitat del país per recursos, per infraestructures, per serveis, per absorbir més nouvinguts que situïn Catalunya a l'horitzó dels 10 milions d'habitants. Més enllà dels aspectes purament tècnics sobre si tenim o no els mitjans per poder incorporar tota aquesta població nova, el debat també s'ha anat decantant fins a adquirir un biaix polític on cada vegada se senten més veus que pregonen posar fre a l'arribada de ciutadans d'altres països. Els ajuntaments són la primera trinxera a l'hora de rebre els migrants i de garantir-los l'accés a serveis o ajudes, i aquí l'eina fonamental és el padró municipal. D'estar-hi inscrit o no inscrit al padró en depenen l'escolarització dels fills, poder obtenir habitatge protegit, tenir garantida la sanitat, entre molts altres drets. Però la predisposició dels ajuntaments per assumir aquesta feina topa, d'una banda, amb la limitació dels seus recursos econòmics i, de l'altra, amb la inscripció fraudulenta detectada en molts casos a padrons municipals. És per això que molts municipis catalans, de totes les mides i de tots colors polítics, han començat a implantar controls per verificar que les inscripcions són autèntiques. Són una mena de purgues, entre cometes, al cens, que van, per exemple, van fer que Sant Cugat donés de baixa l'any passat més de 4.000 persones que, segons el govern local, ja no vivien al municipi. El consistori liderat per Junts ha endurit les condicions per empadronar-se, que ara requeriran com a mínim un tràmit presencial. Figueres també ha desempadronat prop de 1.500 persones en els 2 últims anys després d'una campanya de verificació. L'alcalde de la capital de l'Alt Empordà, Jordi Masquef, ha apuntat a Catalunya Ràdio a qui s'adrecen aquests controls.
Crec que s'ha d'ajudar en els més dèbils, però no en aquelles situacions en què s'ha produït un frau o que és conseqüència d'una ocupació il·legal.
Altres ciutats com Martorell es neguen a empadronar ocupes, tot i que la normativa estatal obliga a incorporar-hi qualsevol persona que resideixi habitualment al municipi. En una demanda sense precedents, 6 veïns van denunciar l'any passat l'Ajuntament de Martorell per negar-los la inscripció al padró. El cas es tramita encara en un jutjat de Barcelona. Cada vegada són més els alcaldes que es miren al padró o que busquen aquestes irregularitats o que es posen topalls més ferms i més complicats per garantir l'empadronament.
Sí, és que és el temps que ens toca viure i una política molt populista més que efectiva, no? Perquè al final, quan parlem de fraus a l'empadronament, no anem a buscar els pares que s'empadronen a un altre barri perquè els
tenim més punts de cara a l'escola, eh?
Crec que aquests no són els que anem a verificar. Llavors, és molt efectiu per un alcalde dir que revisen el padró, que s'han expulsat a tantes persones, però és que aquelles persones segueixen estant-hi. Fa el 2000... El 2020, Premià de Mar va intentar endurir les condicions del registre, el padró, exigint un contracte de lloguer i més dades de les que diu la llei, i un jutge del contenciós administratiu va anul·lar aquesta decisió. I la seva resposta, la seva argumentació va ser és que si anul·lem el padró de tota aquesta gent a tots els municipis, on volem fotre'ls? En una illa al mig de l'oceà? Perquè hi seguiran sent. El que passa és que hi seguiran sent sense escola, sense cap mena de garantia sanitària, i per tant els problemes...
Sense poder treballar,
per tant els problemes que, segons els qui volen frenar el seu empadronament, estan provocant, encara s'incrementaran més. Llavors és un... Ara queda molt bé, diguem-ne, de cara a la població, dir que estàs perseguint això.
Jo crec que és una evidència que quan aquests ajuntaments, que avui n'hem sentit alguns, però segur que n'hi ha molts d'altres, apliquen controls per evitar registrar persones que no viuen al municipi, al final s'acaben vulnerant drets fonamentals. I això s'ha de dir, no? Estaria bé saber què en pensen els alcaldes, que ho fan o com ho expliquen, però en tot cas sabem que és una realitat al nostre país que hi ha habitacions rellogades, sabem que és una realitat al nostre país que hi ha joves que quan deixen un pis tutelat doncs es queden al carrer, sabem que hi ha habitatges sobreocupats, sabem que hi ha gent que viu al carrer, sabem també que hi ha menors empadronats a casa dels avis per poder tenir una millor escola, sabem que hi ha persones empadronades en una altra casa perquè la llei de dependència no sé què, etc, etc. I per tant, estaria bé que aquestes mesures que estan prenent aquests ajuntaments no sempre afectessin els més vulnerables, no?
Deixa'm dir que des del programa ens hem posat en contacte amb diversos alcaldes que han preferit no entrar.
No. I llavors també val la pena de recordar tot allò que la gent accedeix, ja ho dèieu abans, no? Però tot allò que la gent pot accedir quan està empadronada en un municipi. I, per tant, tot allò que se'ls vulnera quan no permetem que estiguin empadronats. Hem de regular o no l'arribada de persones? Doncs aquest és un debat difícil de fer, no? Però en tot cas, s'ha de fer amb condicions. No es pot fer per la via només de vostè no s'apunta al padró.
Irregular vol dir que tries quins venen i quins no? És a dir, els que entren per l'aeroport...
Hem de regular, em refereixo sí, a si s'ha de parar l'arribada de la gent. Sí. Jo no ho tinc gens clar.
No, però la cosa és perquè quan es parla de regular l'entrada de migrants, no nosaltres, sinó quan els polítics insisteixen molt en aquesta idea, no pensen, per exemple, en els que han convertit el barri de Salamanca en la pequeña Venezuela, no? No pensen en mexicans milionaris que estan pagant, parlo del cas de Madrid perquè fa poc m'ho explicaven allà, no? Que estan pagant pisos al comptat a 1 milió d'euros. No estan pensant, no, en aquests migrants.
Per això uns es diuen exiliats, els altres expats, i llavors els altres ja immigrants.
Exacte, no estan pensant en els expats que estan en aquestes residències d'estudiants al Poble Nou o a la Diagonal a 2.000 euros al mes. No pensen en aquests. Dedueixo que no? Perquè per la manera que en parlen
no
i com
perfil.
En parlen.
No, però seria clar, el perfil.
No, és gent de fora que ve aquí, no tots amb un permís de treball, no tots amb una feina assignada, no? Però per tant, això una. Com quan es parla de regular, sempre es mira a un perfil, no?
Però és que sempre es mira els vulnerables.
Clar.
Sempre va patar al mateix lloc.
Llavors, aquests alcaldes a mi m'agradaria que en lloc de parlar de padró i migrants, parlessin de serveis. Per què? Perquè el que està passant, però que hi ha serveis molt tensionats i on no s'arriba. Però llavors què fas? Diferencies entre uns i altres a l'hora d'oferir l'accés a la sanitat o que puguin anar a escola els seus fills? No? Si hi ha un problema de serveis, que jo crec que en alguns llocs hi és, i que no és culpa dels ajuntaments, que al final són els primers que paren el cop, doncs que el debat se situï allí. No? I una última cosa, perquè al final quan es parla de retirar l'empadronament. Retirar l'empadronament vol dir, una, com deies tu molt bé, Mònica, és retirar drets essencials, i altres, com quan parlem de l'habitatge, és a dir, estàs condemnant a molta gent a infrahabitatges, a lloguer d'habitacions i a estar amagats i vigilant pel carrer que no t'enxampin. Això és el, jo crec que aquests alcaldes segur que no volen això. El que volen és poder oferir uns serveis en condicions i que no els poden oferir per manca de recursos o per manca de planificació. Doncs que es faci el debat aquí.
També crec que estem analitzant la mesura des d'una lògica operativa, és a dir, que serveixi d'alguna cosa, quan l'hauríem d'analitzar des d'una perspectiva electoral. És a dir, l'atenció dels serveis públics és un dels grans problemes que tenen els ajuntaments. Hi ha moltíssima gent, i molta més de les que estaria disposada a votar segons quins partits, que creu que aquesta atenció dels serveis públics ve en part o en gran mesura per l'arribada de persones migrades. Hi ha molts ajuntaments que compren aquest discurs i que li compren als seus veïns. Quines eines tenen els ajuntaments per fer front a això? Cap. I sempre ho han dit, i sempre s'han queixat, i en això tenen raó, que hi ha molts dels grans problemes que tenen els municipis, que els ajuntaments no tenen eines. Les polítiques migratòries són de l'Estat, i encara estem allà, aviam si sí, que si no l'estira allà ronça, de si són de Catalunya. Per tant, què han de fer per respondre a aquest neguit que li plantegen els veïns? Populisme. Anunciar una mesura que no serveix de res, perquè aquesta gent no marxarà, senzillament perquè sembli que estan fent alguna cosa i perquè sembli que estan batallant. És com aquestes unitats antiocupacions. Les ocupacions de primera residència són mínimes, però a tot arreu sembla que hi hagi una unitat municipal d'antiocupació, perquè, com que és un problema que hem cregut que s'està generant a tot arreu, és una resposta que de cara a les eleccions, que seran d'aquí un any i dos mesos, si no em falla, ara ja menys, doncs els hi va molt bé, els hi va molt bé els alcaldes.
El que passa que sentim-vos, el risc que hi ha és que aquest discurs, amb el que molta gent pot estar-hi d'acord, acabi servint d'empara per la picaresca, que també hi és. Picaresca dels de fora i dels de dins, perquè tots tenim aquell amic que efectivament ha empadronat els fills a casa de l'avi o a casa d'un tiet per poder tenir més punts per l'escola, o aquella persona que té una segona residència a la Cerdanya i s'empadrona a la Cerdanya perquè així pot pagar el túnel més barat, per exemple. O gent que no viu a Mallorca però que fa veure que viu a Mallorca perquè així té dret a un preu més barat amb els vols. O gent que fingeix, que per exemple llegia l'alcalde de Figueres, que entre les casuístiques que s'han trobat quan han fet aquest exercici de mirar-se el padró és gent que fingia una separació perquè d'aquesta manera apareixien mares solteres amb fills a càrrec. I per tant això els donava més punts a l'hora de tenir. És a dir, a mi em sembla bé que es persegueixi aquesta picaresca, la de tothom. També la que està empadronat a la Cerdanya per poder pagar menys el túnel.
Però això no s'està fent, no?
No, ja, però vull dir que... Però vull dir que amb l'excusa de no ho fem perquè això només ataca els més vulnerables, pot semblar que estiguem dient no, que no es mirin les picaresques del padró. O que no, escolti, fem la vista grossa. I crec que s'han de mirar totes.
És que per mi el tema és eliminar la gent del padró. Clar. És a dir, si tu, tornant a l'exemple que posàvem tòpic, que si tu a la família que està empadronada en un lloc on no viu, la desempadrones d'allà i l'empadrones al lloc on viu, i no crec que ho facin, però fins i tot li exigissis canviar d'escola als seus fills, o no ho faràs perquè ja ha entrat i tot plegat, aquí diguem-ne que no canvia res en aquest dia a dia, no? I no tindràs una gran crisi perquè hi ha 30 famílies que van jugar a la picaresca i tu les has obligat a canviar-se de lloc i veurem com a molt hores de fer un ajust escolar. Però, esclar, tornant al que dèiem abans, si tu el que fas és eliminar la gent del padró, senzillament per no veure que està en aquest municipi, i la gent que eliminaràs no és la que està fent la picaresca de l'escola o la del túnel, ja sabem qui són. Doncs aleshores és una altra casuística. Perseguir el frau, sempre.
I el que es busca moltes vegades és si jo endureixo les condicions per empadronar-se al meu municipi, amb una mica de sort anirà al municipi del costat. I per tant, és un problema que no és meu. Que aquesta és una altra de les picaresques, en aquest cas dels ajuntaments. És a dir, no, fem-ho difícil, perquè així aniran a una altra banda. I per tant, allò...
Badalona.
No és el nostre problema, serà un problema d'un altre, exacte. Endurir les condicions a Badalona ha provocat que molts dels municipis de l'àrea metropolitana vegin com gent que no s'ha pogut empadronar a Badalona, doncs vagin a l'altra banda. I l'únic que estàs fent és externalitzar el problema, entre cometes.
Sí, però vull dir que, a més, estic d'acord, però si volen, no els alcaldes, sinó els que tenen responsabilitats polítiques i econòmiques en aquest país, que parlin del model econòmic que tens, no? Necessites un percentatge d'emigrants perquè aquest model econòmic funcioni? Sí o no? Sí, no? Mm. O sigui, quan tu fas l'eix transversal d'Aliança Catalana, no? Mm. Totes les càrniques, tots els del Pla de Lleida... És a dir, si Aliança Catalana governés, doncs veuríem, no?, què farien amb aquests migrants i els seus fills, i alguns els seus nets, no? I què farien? perquè el model econòmic és el que és, no? Llavors,
el model econòmic i la realitat social, clar, és a dir, clar, tens una població, per posar un altre exemple, tens una població que s'envelleix cada dia més i per tant necessites persones que facin cura de persones que estiguin a casa les famílies perquè no tens prou residències per als avis que s'estan fent grans i que necessiten que se'ls cuidi. Sí,
sí, però
doncs al final mirem les cases de la gent i
clar,
veurem...
Ho deia en el sentit no tant de identificar permanentment necessitem migrants perquè han de cuidar els nostres avis, els nostres fills i han de treballar,
no,
els nostres
escorxadors,
sinó que hi ha una hipocresia també per part d'alguns d'aquests ajuntaments i d'alguns partits polítics, perquè no sé quina és la seva alternativa.
Fixa't que fa 10 anys el discurs era és que venen a treure'ns la feina. Ara això no es pot dir, perquè feina n'hi ha. Estem en unes xifres d'atur molt baixes, altra cosa és que estigui
ben pagada o mal pagada,
però feina n'hi ha, i per tant tota aquesta gent que s'està incorporant al mercat laboral no l'està traient del lloc. Ara l'argument és el següent, és l'altre, és s'estan tensionant els serveis públics, que és veritat, els serveis públics estan tensionats. Si, diguem-ne, hi ha una administració molt efectiva que aconsegueix reajustar els serveis públics a la densitat de població que hi ha ara, quin argument diran?
Però
perquè al final l'argument
la
definitiu ja sabem quin és.
La cosa és que els serveis públics, és veritat, estan tensionats perquè estaven preparats per un país de 6 milions i som un país de 8 i anem a un país de 10. Però els dos més o els quatre més, ni que fossin tots blanquets i europeus, estarien tensionant igual.
Per això, aquest és
un relat difícil, diguem-ne, perquè ratlla, no? Ratlla moltes coses.
Sí.
Perquè més tensionats estan tots, els que són universals i que tots necessitem, clar, com per exemple Rodalies, o també aquells que tenen els més vulnerables i que en un país en què està molt precaritzat, en què molta gent, tot i tenir feina, no arriba a final de mes perquè el sou no li arriba, doncs necessita d'aquests serveis públics, clar, que estan mega tensionats perquè cada vegada hi ha més gent que els necessita. Vull dir, aquesta és una altra realitat.
Passa,
i aquest és el gran drama, que portem tres crisis econòmiques seguides, hem sumat 2 milions.
Però ja passa que vas al metge i els metges de la Seguretat Social et diuen sort n'hi ha que hi ha un 25% de la població que té mútues,
sí,
perquè si no seria inviable, no?
Falten 9 minuts per arribar a les 4. I abans de les 4 us proposo un altre tema que avui ha explicat el govern de la Generalitat, que vol traslladar a Catalunya el mateix acord que han firmat el govern espanyol i el govern basc per compartir la gestió dels aeroports. Ja sabeu que la setmana passada el president espanyol Pedro Sánchez i el lehendakari Pradales van acordar divendres que l'executiu de Vitoria participaria en la gestió dels aeroports. I ara el govern de Salvador Illa pressiona perquè aquest sigui el mateix model que es pugui acabar aplicant també aquí a Catalunya. Enmig de les negociacions amb Esquerra per desencallar els pressupostos, el govern ha donat per fet que guanyarà influència en la gestió de l'aeroport del Prat sense especificar fins on està disposat a arribar. Però tindrà el mateix poder de decisió, diuen, que ha aconseguit Euskadi amb els seus aeroports. Aena no n'ha perdut el control en la infraestructura, però a partir d'ara el govern basc hi podrà dir la seva en matèria d'inversions. Ho explicava la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la reunió de la Generalitat.
El que segur que no passarà és que hi hagi una altra comunitat que tingui més competències que Catalunya. Però en qualsevol cas, ningú ha d'estar preocupat per avançar en la col·laboració, en la gestió aeroportuària, si aquesta compleix la normativa vigent i el model que es continua treballant amb Esquerra Republicana respecte al marc normatiu vigent.
El que no ha volgut dir la consellera Paneque és si aquest acord entre el govern espanyol i Euskadi es queda curt o no per les aspiracions de Catalunya, però en tot cas ha dit que allò que aconsegueixi Euskadi, Catalunya pot aconseguir el mateix sense canviar la norma.
La clàusula Camps, la clàusula Paneque.
Aquest argument l'havíem escoltat moltes vegades d'altres comunitats autònomes quan Catalunya aconseguia algun traspàs.
Amb la negociació de l'Estatut la vam sentir 50.000 vegades.
Pels que no recordin els nostres oients, la clàusula Camps és quan el president valencià va dir, va incloure en el seu estatut la clàusula que tot el que pogués aconseguir Catalunya també ho podien donar, també ho havien de donar els valencians. No?
Ara, la de coses que podem trobar d'aquí al juny, que són gestos cap a Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana tampoc crec que el facin immutar gaire, perquè això a l'aeroport, a no ser que es concretés en una gestió en la que la majoria fos... de la Generalitat de Catalunya, cosa que no passarà, que no passarà, perquè no ha passat per Rodalies, menys encara per l'aeroport, això no seria un gest. Al contrari, podria ser una cosa que encara molestés més Esquerra Republicana, perquè ja que et passen la gestió dels aeroports,
coses,
està
no?
renunciant a una gestió majoritària. Per tant, crec que hauran de fer una mica més a l'hora d'intentar buscar el suport d'Esquerra als pressupostos.
S'ha de dir, en defensa de Maurici Lucena, exdiputat sí. i portaveu del PSC i ara president d'ENA, que no és gens ambigu quan parla de què ha de passar.
Ho és per activa i per passiva.
Per encima de su cadàver. Per tant, ha deixat claríssim que la gestió... AENA està participant a un 50 i escaig, ara per la memòria, el control majoritari és de l'Estat, i la resta, un 40 i llarg per cent, és privat, bàsicament fons d'inversió, etc. I el que diu sempre el senyor Lucena és que ell es deu als seus accionistes i que els seus accionistes diuen que ni parlar-ne de canviar-ne el model de gestió. Per tant, si un exportaveu del PSC no ho veu, doncs
serà difícil.
Està clar que no passarà. D'altra banda, estaria bé que ens expliquessin, que la consellera ens expliqués què representaria per Catalunya i per Esquerra Republicana i pel PSC poder opinar sobre les infraestructures, perquè al final, quan pots opinar sobre les infraestructures, potser és que vols diguem-ne, generar canvis, però si no tens els calés tampoc generaràs cap canvi, no?
També, per fer en tota broma, per un transport que li va bé a la consellera Paneque, també que el pugui gaudir, no? Perquè amb els mesos que porta amb Rodalies i les carreteres que no depenen d'ella, però...
Ara, quan t'escoltava, Òscar, pensava, ostres, la Paneque, devia pensar, ara més em falta sí. això, no?
No sé, suposo que no funciona.
Té habitatge, també,
sí,
allà.
Sí,
clar,
no,
sí,
té les
carpetes. Entre ells, d'Agricultura no guanyen a crisi.
Sí. El que passa és que segurament Paneque s'ho esperava quan la van nomenar, en canvi l'Agricultura sí que s'ho van promover, Òscar, s'ho va trobar més de sorpresa. Ningú preveia posta proximitat, tot plegat. L'acord amb Euskadi és que AENA no perd el control de l'aeroport, sinó el que fa és que el govern basc, en aquest cas, té veu i vot, que això no sé molt bé què vol dir, per exemple, les inversions. Això també va passar a Catalunya, perquè, si recordeu, AENA tenia els diners, representa per l'ampliació de l'aeroport del Prat, i va ser la negativa des de Catalunya a aquella ampliació que va fer que en aquell primer pla no hi entrés. L'aeroport del Prat ha entrat en el segon, que tot just està ara a les Beceroles. Però vull dir que això ja passa una mica, no tant segurament com l'acord que han firmat amb...
Tu saps la de fotos trobades, de cambres de comerç, amb partits, actes, demanar... En fi, que 20 anys fent peticions...
Es va crear una associació, no? Barcelona Pont Aeri, no?
Exacte.
Sí, sí. I hi ha un altre element, no sé de memòria les dades dels de trànsit dels aeroports bascos, però han de ser... ínfimament menors comparats amb el Prat.
És que, al final, anem al moll de l'os. És a dir, AENA, si alguna cosa no pot perdre... O sigui, Maurici Lucena ja sabem que no vol perdre el control dels aeroports, però si algun no pot perdre és Barajas i el Prat.
I Barcelona.
Perquè són els que fan rendible l'empresa. Els altres, Palma també, i potser Màlaga, en segons quins moments, però el de Barcelona i el de Madrid són els dos que li donen sentit.
No, però a més, totes les reclamacions que hem sentit per part d'empresaris quan s'han fet els actes al Cercle d'Economia, etc, sempre han sigut de Barcelona ha d'esdevenir un hub. Mm-hmm. Bilbao no ho serà, diguem-ne. No és el mateix tipus d'aeroport, ni té el mateix tipus de trànsits, ni van al mateix tipus de companyies, segurament...
Estic consultant les dades de transport aeri de les últimes disponibles. El Prat, òbviament, és segon. Cap aeroport basc figura entre els 10 primers. Ah. Estan en un epígraf que es diuen Otros.
Sí, però és veritat que copiar... Sí, si legalment ha estat possible que el govern basc tingui alguna mena de veu i vot, no hi ha d'haver cap impediment perquè la Generalitat el tingui al Prat. Una altra cosa és si això en tens prou o no. Que segurament els que volen un control total de l'aeroport
depèn del
Prat,
que impliqui,
de la Generalitat...
Depèn del que impliqui, que és el que ens han d'explicar.
Bé, doncs veurem. En tot cas, el govern de la Generalitat aixeca el dit i diu, compte, que això per nosaltres no serem menys que el govern basc. Queden 2 minuts per arribar a les 4. Ara tiro una que no sé si l'heu rumiant o no. Esteu preparats perquè Joan García sigui avui titular amb la selecció espanyola a Cornellà? Mira el Maiol, que sé que és més futbolero.
Home, des de l'estima cap a Joan García estaria bé per ell, diguem-ne. Mm. El que passa és que aquest seleccionador espanyol és tan inestable, també no arriba als nivells de Donald Trump, però a vegades també està acostumat a unes decisions tan estranyes. Jo, més que titular, aviam si trobem aquesta cosa de que un és 45 minuts i l'altre també. És a dir, que posa David Raya, el número 2, i Joan García a la segona part. Ja veurem que no sigui això.
Té la morbositat que sigui el camp que havia estat el seu camp fins a fa 6 mesos i que, a més, l'afició de l'Espanyol li retreu al seleccionador espanyol que no el convoqués quan era jugador de l'Espanyol, cosa que hagués encarit el seu preu, i llavors és allò, ha esperat que marxi de l'Espanyol per convocar-lo, i a sobre el farà debutar al nostre estadi, cosa que hi ha hagut algunes veus des de l'afició perica que ho han trobat com una mena de greuja.
I veurem si hi ha qui el xiula. És a dir, òbviament, a la selecció, dins de l'afició del Barça hi ha molta gent que segueix la selecció espanyola, però veurem si hi ha algun xiulet a Cornellà del Prat per Joan García.
Veurem també com els mitjans espanyols li diuen si García o García.
Bueno, l'altre dia li va preguntar a la SER.
Després del que va dir la SER, a veure si algú s'ho ha escoltat.
Ell va dir García, després totes les comentaris que hi havia a xarxes...
Després li ha caigut el cel.
Bé, en tot cas,
que no es lesioni, això és el més important.
Estic tan preparada per respondre la teva pregunta que no sé ni a quina hora juguen.
Crec que és a les 9.
Ara ho miraré, per això la xiulada.
Els del matí de Catalunya Ràdio ens preocupa l'Iraq-Bolívia que hi ha demà a les 5 del matí, que veurem amb molta atenció mentre preparem l'informatiu.
Però que ja esteu llevats.
Ja està, el veurem.
Vas empalmar.
Neus Tomàs, Mònica Sabata i Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres. Adéu.
30 segons mal comptats per arribar a les 4. 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 al Catalunya Migdia. Bona tarda de dimarts a tothom.